Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Fa una hora aproximadament coneixíem aquesta nota de premsa feta pública per la Conferència Episcopal Espanyola, on els bisbes espanyols traslladen a la societat les mesures de prevenció per la celebració del culte públic. Després de setmanes sense expressar comunitàriament la nostra fe, com diu aquesta nota de premsa, en temples i locals parroquials volem recuperar progressivament la normalitat de la vida eclesial. En aquesta fase de transició, diuen els bisbes espanyols, mantenim la proposta de dispensar el precepte de participar a la missa dominical i suggerim a persones de risc, gent gran i malalts, que considerin la possibilitat de quedar-se a casa i segueixin les celebracions pels mitjans de comunicació. Els bisbes espanyols també demanen als sacerdots i col·laboradors que facin un esforç per facilitar la celebració i la pregària, tenint cura, diuen, de les mesures organitzatives i higièniques. Les persones que acudeixin a l'església per les celebracions o per oració personal han de fer-ho seguint les pautes i recomanacions que uneixen en aquesta nota publicada aquest matí, respectant sempre, diuen, les normes de les autoritats sanitàries. Entre d'altres, us fem un petit resum. Es recomana en aquesta nota de la Conferència Episcopal Espanyola que els fidels facin ús de mascareta amb caràcter general, que les piles d'aigua beneïda continuïn buides i que la salutació de la pau durant la missa, que és facultatiu, es podrà substituir per un gest evitant el contacte directe. Recordem que el culte públic tornarà dilluns 11 de maig amb un terç de l'espai. A partir del 25 de maig, coincidint amb l'inici de la fase 2, i sempre que la situació general no empitjori, les esglésies o altres espais religiosos per al culte podran ampliar la seva capacitat d'aforament al 50%. I breument us destaquem també que les dades sobre les morts i persones noves infectades a Catalunya segueix reduint aquest nombre de morts per coronavirus per segon dia consecutiu després que aquest dijous hagin perdut la vida un total de 138 persones. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Bon dia. Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Es prepara un gran cap de setmana amb el que... Igual. Va, seguirem a casa. Ah, calla, que hi ha una possibilitat de sortir. Estupendo. Jo, amb tantes normes, començo a despistar-me una mica, eh? Començo a despistar-me si avui puc sortir amb un fill petit, que no tinc ja. Les meves són adolescents. Em despisto una mica. No sé si puc viatjar anant metros en patinet. El tema del patinet ho deixar-me estar. Ignoro si puc fer segons quines coses. Hi ha tantes normes. Parlant de normes... És que m'haig de riure. He llegit el protocol dels futbolistes professionals que han de fer per anar a entrenar. Tot s'acaba resumint amb uns dibuixos. Amb uns dibuixos que han passat els futbolistes de primera divisió i segona divisió. Fixeu-vos que a primera divisió pot haver-hi uns 550 futbolistes. I a segona, home, una mica més, perquè hi ha dos equips més. A primera hi ha 20, a segona hi ha 22. Molt bé. El protocol per entrenaments individuals que teòricament, han de començar aquest dilluns, teòricament, doncs són els següents. Número 1. El futbolista surt de casa amb la roba d'entrenament posada. Oi! I les botes. Recordeu quan éreu petits? Quan fèieu gimnàsia a l'escola, que sortíeu de casa i per aquell to de certa vergonya... No, me dutxo en casa, encara que tinguessis 30 minuts de viatge. Bueno. Fixeu-vos a... No sé, Benzema, Messi, Jordi Alba... El futbolista surt de casa amb la roba d'entrenament posada. Bueno. Després, les arribades al centre d'entrenament són esglaonades. 15 minuts mínim entre una i l'altra. Suposo que per això cada futbolista tindrà una hora de sortida. En busos no n'hi ha. I una hora aproximada d'arribada. Bé. Després, el futbolista es desplaça a les instal·lacions, habitualment ja els clubs de primera i segona entrenen a ciutats esportives, amb el seu propi cotxe. És a dir, el futbolista, ho sento, no podeu anar en autobús, no podeu anar en metro a entrenar. No, està prohibit, la Lliga ho proveix. Si no té cotxe, el club haurà de facilitar una alternativa. Un taxi, el que sigui. Sempre, de forma preferible, que sigui amb el mateix conductor. El trajecte, un cop al club, el trajecte entre l'aparcament, zona de pàrquing, futbolistes, es faran guants i mascaretes. I ja van vestits de curt. L'entrenament, si és possible, es podrà fer sense mascareta, només faltaria. Jo recordeu que des del mes de novembre de l'any passat estic recomanant mascaretes, però, clar, al novembre no sabíem res del coronavirus. Simplement per evitar que les càmeres puguin llegir el que diuen els llavis dels futbolistes. I fins i tot vaig proposar publicitat a la mascareta. Sí, publicitat a la mascareta. Estrella Damm. Bracafé. Diputació de Barcelona, per exemple. Després, arriben, han aparcat el cotxe, hem deixat el trajecte entre l'aparcament i la gespa, dins una bossa tancada, el futbolista, perquè clar, el futbolista entrena, i marxa amb la samarreta suada, a casa. Doncs dintre d'una bossa, el futbolista depositarà amb un cubell, una gallera, la roba de la que ha fet ús el dia anterior. Molt bé. Mentre el jugador entrena, el club procedirà a la desinfecció i neteja del seu cotxe. Cotxe que tornarà a agafar el futbolista per tornar a casa. Bé. Ja estem a l'entrenament. Podran coincidir un màxim de 6 jugadors per camp. 6. 6. guardant com a mínim 2 metres de distància entre ells. No és cap gag, eh? No m'ho estic inventant. És el protocol de la Lliga. Es recomana que no n'hi hagi més de 12 jugadors a les instal·lacions. Escolta, que suspenguin la Lliga. Que la suspenguin. Després ja parlarem de com queda, qui puja, qui baixa, qui... Però, escolta, que la suspenguin. És que això és de Monty Python. És que això és un gag... M'encantaria disposar ara d'un programa de televisió per explicar tot això. Bueno, ho explico a la ràdio, que també m'està bé, però això de... Podran coincidir un màxim de 6 jugadors per camp, guardant com a mínim 2 metres de distància entre ells, però què faran? La xarranca! És que... No sé. Calla, calla, que s'acaba l'entrenament. Continua el protocol. Al finalitzar l'entrenament, el club... Això és espectacular. El club facilitarà a cada jugador una bossa tancada per l'entrenament de l'endemà. Què ens diran uns altres? Nene, ponte la camiseta blanca i el pantalón azul per ir al gimnasio mañana. Bien, molt bé. I aquesta és l'última, ja és... Espera que em llenço a terra directament. El futbolista torna a casa... Joé, que la Lliga Professional, la Lliga, no deixa el futbolista anar... Està prohibit? Anar a casa d'un amic, a casa d'un company que està lesionat. No. El futbolista torna a casa, falta que posi sall, estalvi i pentinat i amb colònia. Això no ho posa. Però espera que acabo. El futbolista torna a casa i la Lliga recomana que no surti ni ell, que no surti de casa ni ell, ni amb la seva parella. No poden sortir. Ara sembla que és... Si no imminent, estem a prop de que comencin a obrir els restaurants. Encara que sigui amb un 30% de l'aforament. D'això en parlarem un altre dia. D'acord. Es recomana que no surti ni ell ni la seva parella. El club s'encarregarà de donar al futbolista 2 racions per menjar. Apaga i vámonos, Manolito. És que em recorda tant a l'escola, allò que et donaven... El berenar, la merienda, te la portaves a casa i era per tu mateix, i quan algú et demanava un tros de l'entrepà, posaves el dit perquè no mengés més del compte. És a dir, no m'imagino un futbolista de primera portant un tàper a casa dient, Maria Matilda, nuestra comida. Bueno, hi ha tantes coses surrealistes, i això que mentre el jugador que va a l'entrenament vestit d'esports, vestit amb la samarreta i pantaló i botes, conduïa amb botes, aquests cotxes pràcticament automàtics, amb lo bé que vas amb sabatilles o amb sandàlies, has de portar botes. Bé, doncs mentre te'n vas a entrenar, el club desinfecta. És a dir, si ja estàs infectat, és que... Bueno, és igual. Que sí, que hi ha gent que diu, home, i tant, que ha d'haver-hi lliga, i tant. Jo entenc que la lliga és un espectacle, el que deien abans Opio pel Pueblo, muy bien, me parece muy bien, però aviam... És que prohibeixen els futbolistes fer la compra. Allò que la parella del futbolista li diu, escolta, si pots, passa pel Mercadona, vale? I compra cafè, arròs. No. Prohibit. Han sortit algunes veus d'alarma des del sindicat de futbolistes, de l'AFE, dient, bueno, no acceptarem un confinament de més d'una setmana. Això és un gag, això és una broma, això és inaguantable. Evidentment. Bueno, que m'ho diuen a mi, que sóc 50. Escolta, has de portar a casa la roba especial per fer 50. Ah, venga. Família, que no passa res, que sí, que diuen que hi haurà futbol. Senyor Tebas, todo suyo. Vostè se lo come.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Amb la companyia inestimable, inigualable de Banco Mediolanum, saluda Jordi Mabres. Jordi Mabres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi. Com estem?
Boníssims, això per començar. tot i ser 50, home, si jo no em dono un piropo a mi mateix, qui m'ho donarà? Però estem bé, Jordi. Llegint aquest protocol de la Lliga de Futbol, que no sé si l'has escoltat, em sembla surrealista.
Però jo em penso que el que estaves dient ara a tots els oients és una de les teves bromes, no?
No, Jordi, que no és cap broma, no és cap broma. Ho acabo de llegir de La Vanguardia i El Mundo.
Pues, disculpa, no he tingut el privilegi de poder-ho llegir.
No,
però
pues,
em sembla, vamos, si estigués publicat el jueves, jo penso que seria bastant més creïble.
Sí, és així, però escolta, sort, per sort, és un tema... es pot viure sense futbol. Això, per exemple, la meva mare, que no entén de futbol, i pobreta meva, el diumenge complirà 90 anys sola, doncs no és un tema prioritari. Això sí que em sembla una broma. Però, en fi, m'acaben de comunicar boníssimes notícies. Una baixada del 5,3% de l'economia a Espanya el darrer mes.
Correcte, el darrer trimestre.
Darrer trimestre, sí.
Correcte,
sí.
El PIB ha baixat un 5,2.
Ole.
Sí. Bueno, de fet, ja que veig que comences atacant,
sí.
És la caiguda més gran des de 1970, amb un trimestre, llevat de l'any 2009, també el primer trimestre,
sí.
Però el primer trimestre del 2009 va baixar un 2,6.
Sí.
Per tant, ha baixat el doble. El doble. Quasi res.
I això com ho notem directament a la butxaca?
Bueno, ja. El fet és que la paraula que si mires qualsevol diari que no sigui esportiu,
sí.
Llegir alguns també, per lo que veig ara, cada vegada més,
sí.
Però el que és cert és que qualsevol diari dedica en aquests moments al voltant de tres quartes parts a parlar directament o indirectament de Covid.
Sí.
I de les tres quartes parts de què en parla, tres quartes parts d'aquestes tres quartes parts són de notícies que són per alarmar la gent, perquè la gent pensi en suïcidar-se ràpid, etc. És a dir, Covid permanent. El que és cert és que el Covid ha parat el món,
sí.
Indubtable.
Ens ha guanyat, eh? Jo deia ahir un comentari que em van demanar per l'Ajuntament de Barcelona, fes-me una reflexió, i jo deia que, mal que ens pesi, el Covid ens ha guanyat el partit, la primera part. La primera part l'ha guanyat el Covid davant del gènere humà i l'ha guanyat per golejada.
Sí.
L'ha guanyat, eh?
De fet, econòmicament l'ha parat del tot.
Sí.
L'ha parat del tot. I personalment també l'ha parat del tot. De fet, el que ha aconseguit és posar la por al cos a tothom. O sigui, no hi ha ningú que faci el valent. I els que han fet el valent, no sé, ara se m'acudeix algú que sigui conegut, no sé, un senyor que està a Anglaterra que que es diu...
Boris,
no sé què.
Al
principi, bueno, doncs va acabar ingressat a la UBI. Vull dir que fins i tot els que es fan els valents, doncs també acaben agafant por. A conseqüència de tot això, ha generat una incertesa absoluta. Vull dir, la gent no sap per on va. A més, hi ha gent, principalment polítics, que s'encarreguen permanentment de descentrar més encara la gent, perquè, com has dit tu abans, les instruccions, que per cert ara es publicaran al BOE, així en detall, de com fer-ho amb aquestes quatre fases, que sembla el xiste o sembla aquella imatge dels hermanos Marx amb el paper aquell que anaven trencant trossets.
Sí.
Doncs és cert que cada vegada complicant més. Vull dir, al final la gent és que no sap si entrar o sortir, tu ho has dit, però no sé si sortir o no puc sortir, a quin horari tinc. Tinc que portar-me una agenda
perquè
quan haig d'anar... Això és una...
Des de la pròpia Organització Mundial de la Salut, que cada dia va dient instruccions entre elles contradictòries totalment. Ara mascareta, ara no mascareta, ara convé mascareta, ara convé, però es recomana molt. Ara no recomana tant, però millor si la porta.
Clar, els guants són imprescindibles. Bueno, si no són imprescindibles, rentesa més les mans.
Sí.
L'incertesa és no solament pel que haig de fer o el que no haig de fer, sinó per saber exactament contra què, entre cometes, lluitem.
Qui és l'enemic?
Vale? Perquè és que no sabem qui és l'enemic. El que sí que sabem és que deu ser important perquè fins i tot hi ha hagut exèrcit per parlar de com anava evolucionant tot.
Sí.
Però vull dir, no, és un enemic estrany, no?
Sí.
I aleshores això, evidentment, acaba de deprimir la gent quan es veu que no hi ha ningú al món que avui tingui la vareta màgica.
Tu tindràs alguna vareta màgica, alguna recepta màgica que pugui resumir el que caldrà per... en sortir-nos d'aquesta situació? Alguna cosa tindràs. Algo.
A veure, jo a nivell personal,
sí,
el que tinc són paraules, és a dir, no puc tindre fets.
Tots tenim paraules, Jordi, tots.
Exacte. Però, Sergi, hi ha una cosa que està molt clara, és a dir, avui qualsevol opinió és perfectament respectable,
sí,
encara que ens sembli una bajanada, perquè com que el que està passant no té antecedents, no sabem si aquesta bajanada pot ser real o no pot ser real. M'explico?
Sí, clar.
Aleshores, què és el que puc dir? Home, jo el que tinc clar és que a nivell personal i a nivell de negoci, el que caldrà per sortir-nos és tenir empenta,
sí,
molta paciència.
Vale. La podem posar al primer lloc de la classificació, la paciència?
Sí,
vale.
No hi ha problema.
Vale, paciència.
No hi ha problema.
Vale, bé, gràcies.
Molta voluntat, bona voluntat.
La podem posar al primer lloc de la classificació, la voluntat, abans de la paciència?
També.
Vale.
Solidaritat.
Perdona, el podem posar al primer lloc de la classificació?
Entre gremis,
sí,
per
vale.
L'empresa.
Solidaritat entre gremis. Perdona, però podríem pujar la solidaritat al primer lloc de la classificació,
sí,
abans de la paciència i després de la voluntat?
Sí, podríem.
Vale,
podríem.
Gràcies.
Sí. I col·laboració entre tothom. Col·laboració. Que cada vegada, amb aquesta situació que hi ha actual, ho han vist en molts temes, sobretot en temes que fins i tot tenen a veure amb món de negoci.
Perdona, Jordi, podríem posar la col·laboració entre tothom per davant de la paciència, per davant de l'autoestima, per davant de la voluntat i de la paciència?
Va, posa, va, vinga.
Vale.
Va,
vale.
Sí, per cert, amb el tema de col·laboració, cosa important, s'ha donat casos de que poder ho han fet per quedar bé, però s'ha de reconèixer que hi ha moltes empreses, moltíssimes,
sí,
però moltíssimes, i tu ho has viscut també, que han fet col·laboracions molt importants de manera desinteressada i en molts casos fins i tot no han sigut ni elles mateixes ni els seus serveis de comunicació els que ho han fet públic. Per tant, ho dic perquè al final la gent quan també veu tot això directament pensa que això els pot afectar a les seves arques.
Sí.
Però, no sé, i no vull parlar de l'Amancio Ortega i d'Inditex i tot el que està fent per portar coses de Xina, que és l'únic que coneix realment el mercat d'allà, sinó amb moltes altres empreses molt més properes. Vale?
Sí. Però escolta, si ho poden fer i ho fan, jo crec que s'ha d'agrair. És a dir, a mi aquests comentaris, siguin bots o no siguin bots, de, joder, ja podria, ja podria... Bueno, però ho fa. Pot girar el cap o mirar cap a un altre costat.
Sí, perquè n'hi ha moltes que no ho han fet.
Exacte.
Per tant, vol dir, no hi ha cap obligació de fer-ho, i
exacte,
per tant, si ho fa, s'ha d'agrair.
Sí.
I jo penso que això és així.
Sí.
I finalment, dins d'aquest apartat, jo demanaria responsabilitat social. I això afecta, evidentment, a tots.
Sí.
I a tots vol dir tant a persones físiques,
sí,
i per tant això estem parlant del que estàvem dient ara, de si sortir o no amb els nens, de si anar a saltar o a ballar o no, de si, és a dir, respectar unes normes lògiques bàsiques. Malgrat lo difícil que ho fan les autoritats, que ho posen complicadíssim.
Sí.
Però responsabilitat social jo la demanaria. I sense dubte, per sortir d'aquesta situació amb la que ens trobem, és imprescindible. És imprescindible, a més jo ho vaig publicar aquesta setmana justament en un article.
A l'Expansió.
Exacte. Expansió ara,
els articles
d'opinió no els publica.
A LinkedIn.
Un problema de LinkedIn.
Sí.
Doncs vaig publicar-lo i que parlava de que els ajuntaments...
Aquí.
En aquest moment són bàsics. I vull dir que l'administració s'ha d'implicar absolutament. I absolutament vol dir que l'administració més propera, que són els ajuntaments...
Sí.
I pensem que quan parlem d'ajuntaments no estem parlant de Barcelona i Madrid i Sevilla, sinó que estem parlant de tots els ajuntaments, vale? Doncs han de fer esforços immensos en temes d'ajuts, donar facilitats, utilitzar el seny i sobretot, pensar que fins no fa massa, el que era més important era que féssim les coses d'una manera, diguem-ne, que molt financerament vigilat.
Sí.
D'acord? Bé, en aquests moments jo penso de que ja podem dir de que en aquests moments el més important no és la part financera, sinó que és la part humana.
Mm.
La part humana vol dir que, en fi, s'ha de vigilar molt amb que les coses ara no han de ser financerament coherents, sinó socialment responsables.
Me'n puc quedar aquesta frase?
Sí, clar que sí.
Com és, les coses no han de ser financerament coherents,
sí,
si no, socialment,
responsables.
Responsables. Vale.
Bé, aviam,
m'agrada.
Això pot xocar una miqueta amb el que sempre diem, que l'administració ha de vigilar, sí, però és que en aquest moment són moments que el que pertoca són altres coses.
I és que ara, a més, jo tinc la impressió que no són, tu sabràs més, evidentment, no són els pitjors moments. Espera, que d'aquí un mes o dos mesos seran pitjors.
Clar, o sigui, ara, aviam, a veure, en aquests moments el que hi ha és un peron que hi ha hagut tothom parat a casa, ¿vale? Qui més qui menys ha pogut anar tirant, ¿vale? Però no ens equivoquem. Ahir o abans d'ahir vaig llegir una notícia que deia que probablement, probablement, el món, no el barri, el món podria perdre el 50% de llocs de treball. Clar, en què està pensant la gent?
Hòstia, 50%,
el que, dir l'altre dia amb l'altre programa nostre, la setmana passada,
sí,
de dir, bueno, avui en dia els que són uns autèntics privilegiats, si no ho saben, són els pensionistes,
sí,
són els funcionaris,
sí,
són els que encara avui estan cobrant l'atur,
sí,
perquè són els únics que tenen el sou garantit.
Sí, bueno.
Tota la resta,
sí, sí,
que tenen nòmina o que són autònoms o que són empresaris, aquests no saben què passarà demà.
Ja, ja,
i això és una incertesa brutal. Per tant, el que ha passat ara és com si fos unes vacances, entre cometes, que no ho surt per descomptat,
sí, sí,
de santa, però han sigut un KitKat d'un mes i mig, val? Però és que ara ve tota la resta. I la resta és que fins aquí un mes i mig, com a mínim, això no té pinta de que pugui acabar. Però després ve allò que se'n diuen les vacances, que la gent no sabrà què fer ni com fer-ho.
No, no, és que no farem vacances.
Per tant,
bon, o ens quedarem a casa.
Ens trobarem el mes de setembre,
sí,
que no sabem realment quina serà la situació o l'escenari en què ens trobarem. I això és el que fa por. I què vol dir? Que si l'administració, i la que hi ha més propera, que és la que ho viu de veritat,
sí,
normalment, no parlem de Barcelona, insisteixo, que l'alcaldessa probablement no sap el que passa a cada un dels barris,
sí,
però en un poble normal, doncs, es viu pel carrer i et paren i et diuen i tal. Per tant, si l'administració més propera no li faciliten recursos perquè pugui fer i pugui ajudar i pugui motivar i pugui engrescar a que la gent s'espavili i que es motivi i demés, ho tindrà malament. Perquè, com tu molt bé has dit, el que fins ara ha passat no és res. El que passa fins ara ha passat no és res comparat amb el que ens pot vindre. Per tant, no és que tinguem que ser alarmistes, no és que, com tu vas dir l'altre dia, hagis de buscar un pont per tirar-te. No,
no, no, no, no, no, no.
El que hem de saber és en quin punt estem, quin és l'escenari pitjor que ens podem trobar, i d'aquí, doncs, buscar com fer-ho amb empenta, amb paciència, amb voluntat, amb solidaritat amb la resta de gent, col·laborant amb els que veiem que ho necessiten encara més que nosaltres,
sí,
sent responsables per tirar endavant. I a més, jo ho tinc claríssim, i a més ho aconseguirem, perquè és que no n'hi ha una altra. Per tant, econòmicament serà una època dura, però econòmicament estic segur que ens en sortim segur. Pensa una cosa, quan comenci l'alliberament,
sí,
d'aquesta desescalada, que desescalada, per cert, és una paraula que he intentat donar-li igual. Desescalada és tirar enrere el que has escalat.
Sí.
Nosaltres no hem escalat res. Ens hem trobat de sobte amb un puesto, per tant, potser no tiene que ser un altre. Però això és un tema,
sí, sí,
massa sofisticat.
No, és que, sí, per dir-li, el llançament al buit seria convidar la gent a...
Sí.
Sí, sí, sí. Desescalada no és correcta, perquè és veritat que no hem escalat, però sí, 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 és apropiat.
Doncs aleshores, jo el que penso és que, indubtablement, ara el que ens toca és refensa, començar a poc a poc, començaran les empreses a obrir les portes, a iniciar activitat, a mida que hi hagi una certa mobilitat de gent amunt i avall, començarà a obrir portetes, a començar a facturar, i lentament començarà a rutllar. Però aquest lentament no és d'avui per demà.
No, 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 no.
Per tant, si el primer trimestre del 2020 el PIB ha baixat un 5,2,
sí,
el segon seguirà baixant, sens dubte, amb la qual entrarem en recessió. No passa res, sí, perquè no serem els únics que estarem en recessió. No,
estarà tot el món, està clar.
En recessió. Sí, sí. De fet, Alemanya està dient que pot arribar fins a un 6% de PIB negatiu. Per tant, estem parlant de l'economia d'Europa, de les més potents del món. Per tant, això és un mal global. Mm-hmm. Però hem de sortir-nos...
Sí, i tanto. Mira, aquesta fotografia que estàs realitzant verbalment de la situació actual, que veritablement és real i no convida a l'optimisme, però és real, demà és dia 1 de maig.
Sí.
Bien. Parlarem d'aquí 7 mesos per comprovar com estan les botigues, els supermercats, els grans establiments, abans de les compres de Nadal.
Vale.
Perquè...
No sé
quina fotografia veurem. I et recordaré... Te'n recordes aquell dia 30 d'abril que vam parlar sobre la situació, que estàvem tots en crisi? Aviam com hem evolucionat, com ha evolucionat tot plegat. I si, una vegada més, apliquem el sentit comú i el seny, o, una altra vegada més, ens tornem locos, absolutament bojos, absolutament locos, i ens llancem a les grans superfícies a comprar Nadal i sembla que aquí no hagi passat res. Tant de bo, això serveixi d'alguna cosa. Tant de bo.
Per cert, només una cosa, Sergi.
Sí.
Has dit una cosa important, i és que demà és dia 1 de maig. Demà és festa de veritat,
sí,
legal, i és una festa que es diu Festa del Treball.
Sí.
Si recordes,
quina novetat.
El 1 sí, és un dia amb la que es fan manifestacions, amb sí, la que els sindicats criden els treballadors a manifestar-se en defensa de coses i tal.
Sí, 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 sí.
Segurament estaré equivocat.
Segurament.
Però? Segurament
ai,
no ho hauré llegit.
Ai. Ai. Estàs a punt de posar-me una injecció. Com jo deia de petit, sense agulla, sisplau. Ai.
Però no he vist els sindicats manifestar-se públicament sobre res. És a dir, surten algunes patronals dient què és el que pensen que s'ha de fer per no sé no sé quantos, però no m'ha semblat sentir els sindicats. És a dir, tradicionalment, des d'un mes abans com a mínim,
els sindicats
van xerrant i farem la manifestació parlant d'això, d'allò, perquè hem de defensar... No els he sentit. Amb la qual cosa, també, com a persona de carrer, com a persona que té una activitat, també em preocupa que els sindicats estiguin una miqueta muts. Perquè també formen part del teixit
associatiu,
del teixit empresarial, del teixit econòmic.
Vull pensar que hi ha un gran punt de seny al món sindical que obliga a no fer cap tipus de manifestació i s'ha de fer que es faci virtual.
Però les manifestacions es poden fer en físic o es poden fer verbals. I en moments com aquests, que la situació és la que és, que el personal i que els seus afiliats, doncs, la majoria tindran situacions complexes, doncs manifestacions, encara que siguin verbals, dient o expressant-se públicament, com estem fent ara nosaltres una xerrada, doncs em semblaria important. Per tant, fins i tot que sàpigues de que intentaré que un dels propers programes portem un representant sindical perquè ens
parli... Estupendo.
Ens parli de què és el que hi ha, què és el que veu, i que ens doni alguna visió d'aquest punt de vista que pugui servir per tothom.
Em sembla extraordinari. Molt bé, senyor.
Molt bé, senyor.
Gràcies, Jordi Mabres.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana, encara que sigui a casa. Adeu.
Vinga.
Bon dia.
Adeu.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Dediquem aquests minuts, com fem cada dia, a parlar de les activitats que proporciona la Diputació de Barcelona. Aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació dirigits a professionals, a funcionaris, però, en definitiva, a la totalitat de la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment en aquests dies de confinament arran de la pandèmia provocada pel Covid-19 coronavirus. Per cert, avui dijous, dia 30 d'abril, avui s'acaba el mes, la Diputació de Barcelona celebra de forma telemàtica el ple ordinari del mes. Aquest ple comença a les 12 del migdia, d'aquí una hora i mitja aproximadament, i es podrà seguir en directe mitjançant el web diva.cat i des del canal de YouTube de la Diputació de Barcelona. Si el voleu seguir en directe, només heu d'entrar al web diva.cat i clicar un botonet on es veu clarament que allà es podrà veure el ple telemàtic de la Diputació de Barcelona. A més, la DIPU, que és com habitualment coneixem aquest organisme, és una forma col·loquial de parlar, amb la voluntat que la ciutadania, les empreses i els governs locals de la província puguin fer front a la pandèmia provocada pel coronavirus, la Diputació, a través del cercador d'informació i documentació oficials, ha agrupat en 5 àmbits temàtics totes les informacions públiques que tenen com a finalitat fer front a l'emergència sanitària a Catalunya. El primer d'aquests àmbits fa referència a les ofertes de treball del sector públic. Poca broma, important. En aquests moments de tremolor de certes empreses privades, és interessant tenir a mà, saber on està, aquest llistat d'ofertes de treball del sector públic orientades a cobrir urgentment places corresponents a serveis essencials, en especial les de l'àmbit sanitari. A més, destaca a la web de la Diputació el cercador d'ajuts i subvencions. També interessa. Sempre que puguis agafar una subvenció, que sigui justa, si és justa, fem-la. Cercador d'ajuts i subvencions de totes les administracions amb l'objectiu de pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, econòmica i social que ens ha tocat per part del coronavirus. De la mateixa forma, una temàtica específica pels ajuts destinats a empreses. Tercera vegada que ho dic, important. Eren 3 de moment. Ofertes de treball del sector públic, als particulars. Número 2, cercador d'ajuts i subvencions. I número 3, ajuts destinats a empreses, petites i mitjanes empreses, professionals i autònoms. Autònoms, quina bonica paraula. Nosaltres, que som una bona part del teixit laboral del país, home, que algú ens ajudi. Gràcies, Dipu. En quart lloc, en quart àmbit de cerca creat pel CIDO, està relacionat amb totes aquelles mesures adoptades pels governs locals catalans, és a dir, els ajuntaments que corresponen a l'àmbit de la Diputació de Barcelona a motiu d'aquesta crisi provocada per la Covid-19. I finalment, i en cinquè lloc, també cal fer èmfasi amb les adjudicacions de compres de serveis i subministraments per part del sector públic català. Adjudicacions de compres de serveis i subministraments per part del sector públic català. El CIDO és un servei de la Diputació de Barcelona que treballa per la difusió i l'accés a la informació oficial publicada en diferents diaris i butlletins oficials, així com en altres fonts d'informació oficial, com seus electròniques, taulers d'anuncis, perfil del contractant i webs municipals que afecten a l'àmbit territorial català. Es va crear ara fa més de 25 anys i el CIDO té per objectiu prestar un servei de difusió de la informació pública de qualitat per garantir el dret i el lliure accés dels ciutadans i contribuir a la transparència en l'àmbit de l'administració pública.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa Cinquenters de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ahora yo que vine a ser el
mundo, que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Veo como caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad de cuerpo deshidratado. Cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae.
A la nostra secció d'Empreses Solidàries avui hem de parlar de Refruiting. Refruiting és una startup barcelonina nascuda l'any 2016. Ha impulsat la donació de 11 tones de fruita. Es diu aviat, eh? 11 tones de fruita per 20 hospitals de Madrid i Barcelona. El CEO de Refruiting és Felipe Ojeda. Felipe, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Sergi?
Per aquí molt bé. I exportant, intentant comunicar les coses bones que fan les empreses, podent no fer-les, però fent-les. Senzillament això. Quan va sortir aquesta iniciativa?
Pues mira, nosaltres ens dediquem a, pues, a oferir i a inspirar les persones en el seu dia a dia a través de petits moments saludables a la seva oficina. ¿Vale?
Sí, és a dir, vosaltres repartiu fruita fresca, ¿vale?, a diferents empreses.
Sí, bueno, en el seu dia a dia intentem que els seus treballadors siguin més feliços, no només fruita, sinó també tot el que sigui en un entorn saludable a l'oficina. Sí.
Vale. Repartiu, vull dir, veneu. És a dir, que aquesta empresa està creada per guanyar diners, com totes les empreses del món. Però, bueno, d'això de negoci és subministrar, vendre, evidentment, doncs, aliments saludables a diferents empreses privades o públiques. D'acord.
Exacte.
Però hi ha un dia que, arran d'esta crisi del coronavirus, què passa?
Sí, pues nosaltres, com abans del coronavirus, el que fèiem era servir el seu espai d'oficines a les persones, als treballadors de les empreses, pues aquests moments i aquests breaks saludables.
Sí.
Com això es va parar, la gent va començar a fer home office. Nosaltres no teníem els treballadors els que els hi portaven la fruita.
No estaven a les empreses, clar.
Clar, llavors vam haver de pensar una reestructuració i decidir, oye, pues, què podem fer per les empreses per ajudar-les en moments així. I vam decidir que, bueno, fer una oferta a les empreses que, en comptes de destinar aquells calés que estaven destinant a empreses de fruita als seus treballadors, que ho destinessin a persones que sí que continuaven treballant, que era, per exemple, el personal sanitari. Llavors vam començar a fer que aquestes empreses, en comptes de decidir destinar aquest pressupost per als seus empleats, ho destinessin per aquest sector. I nosaltres proposàvem, pues, fer tota la logística de totes aquestes mercaderies i portar-ho, pues, a més de 25 hospitals de Madrid i de Barcelona, amb personal propi, entrant dintre dels hospitals i els treballadors dels hospitals, els metges, infermers, tots, pues, podien gaudir d'un moment saludable, igual que gaudien, pues, els empleats de les empreses nostres en el seu dia a dia.
Clar, això que en una reunió, si em permets, Felipe, això que en una reunió queda molt maco i com a idea és fantàstica, hi ha aplaudiments, hi ha moments d'eufòria. Ostres, sí, fantàstic. Entenc que a l'hora d'aplicar-lo no és gens fàcil, perquè has de primer parlar amb diferents comandaments de l'hospital, dels centres sanitaris, coordinar la recollida d'aquests aliments, coordinar el lliurament d'aquests aliments als centres sanitaris, que la ruta sigui coherent, és a dir, que primer comencis, per exemple, pel barri d'Horta i vagis fent la ronda de dalt, Vall d'Hebron, etc. Clar, això que com a idea és fantàstica, l'aplicació diària No és tan senzilla.
Això va ser molt més difícil del que estàvem acostumats a fer. Clar, nosaltres parlàvem amb personal de recursos humans dintre de les oficines i vam passar a haver de canviar tota la nostra logística, personal, lògicament, com tenim personal propi, ens va ser més fàcil. Totes les entregues que teníem externalitzades les fèiem nosaltres personalment als hospitals directament. Llavors, podíem dotar de protecció a aquest personal, havíem de passar els números de matrícula de les furgonetes que anaven a entrar als hospitals, perquè està tot molt reglamentat.
Les matrícules.
I tot. No, clar, has de canviar tot el teu model. I llavors vam parlar amb aquests 20-30 hospitals i parlar amb cadascú, perquè l'important era que la demanda es consumís, saps? Si tu portes 1.000 quilos en un hospital, potser aquell hospital no té la capacitat de consumir-los. Preguntar a tots els hospitals quan era la seva demanda que tenien diària i anar complimentant amb totes les empreses que anaven fent les donacions.
I de cada hospital parlar amb un interlocutor i preguntar-li, escolta, quan podeu menjar de fruita? I l'altre que digui, pues no sabria dir-te.
No, uno varios, perquè un et diu la necessitat que tenen i un altre et diu, ara la gestió del repartiment i tot això, parla-ho amb un altre. Un et decidia els quilos diaris i que podies començar a donar, i un altre et gestionava tota la logística. Entrega-m'ho entre les 9 i les 11 en aquest lloc, en el túnel, en el passadís, en l'entrada de proveïdors, i allà t'estarà esperant una persona, et firmarà, et signarà, i ja podràs marxar, i no sé què. Has de parlar amb diverses persones de l'hospital. Però bueno, tot sigui això per una bona causa, no?
Sí. Et sents millor?
La veritat, estic content de poder haver sigut un catalitzador d'ajudes per a les empreses, però les que han fet el veritable esforç han sigut els nostres clients que han donat aquestes peces de fruita. Les hem donat nosaltres directament.
Vosaltres heu tingut la idea i heu fet la proposta als clients, i els clients, el 100% ha dit, i tant.
Sí, molt sí, moltíssims. Uh-huh. Sí, uns altres, en moments així...
No ens va bé, d'acord, també.
Però ens encanta la iniciativa, sempre han sigut superamables i jo crec que han apoyat molt, ni que sigui des del seu pensament, i molts interlocutors que nosaltres tenim de les empreses tampoc poden decidir si donar totes les peces de fruita o tot aquest pressupost, perquè no són els directius. Potser parlem amb office managers o gent de recursos humans, però a tots els ha agradat molt i ens han seguit a les xarxes socials i ens hem sentit bastant acompanyats, la veritat.
Això té un dia de caducitat? Té un dia que més o menys diu, haurem de començar, entenc que quan les empreses tornin a les seves feines habituals, no? Tornin a la seva activitat.
Sí, però mentrestant, per exemple, ara el mes de maig, hem començat i hem obert noves línies o nous llocs on poder col·laborar també, per exemple, Banc d'Aliments, Neu Roja també, i també amb Càritas, amb diversos centres de Càritas que tenen necessitats per persones més vulnerables, gent anciana o famílies que estan patint una mica més, col·laborar amb ells també. Això ho hem obert ara durant el mes de maig i també està tenint la seva rebuda, una bona rebuda amb les empreses per donar el seu mes de maig també.
Això ho comentava jo, servidor, a principi d'aquest programa, i crec que fa dos dies també, la quantitat, i no ho sabem i no ho veiem, de gent que menja mitjançant el Banc d'Aliments. La necessitat que n'hi ha de gent que diu, escolta, és que jo no puc assumir, perquè no pots assumir, comprar quatre pomes i una mica de verdura cada dia.
Clar, és que sembla que sigui una tonteria.
Sembla que això passi lluny, però... i està passant aquí, eh?
Passa aquí. I més que passarà si això continua al llarg del temps. Perquè durant un mes tu pots muntar d'alguna manera o... No sé, però si dura més de dos mesos o més de tres mesos que parlen, cada cop serà pitjor i necessitaran més ajudes, la veritat. I hem d'estar tots allà preparats per aportar el nostre granet de sorra.
Com diu el meu amic Ander Mirambell, hay que empujar el trineo. Farem això entre tots, farem això entre tots. Per això a mi m'agrada donar una miqueta des d'aquesta humil finestreta de Ràdio Estel, donar una petita empenta a les empreses i que no es quedi només amb un breu de l'Expansión o amb una columneta de La Vanguardia, que està molt bé, i que no es quedi un PDF perquè ho acabi llegint segons qui, sinó comunicar-ho. Per tant, felicitats. Jo també em sento feliç de comunicar-ho, això.
Moltes gràcies.
Felipe Ojeda és el CEO de Refruiting. Felicitats per la iniciativa, pel desenvolupament diari i pel sentiment diari que podeu tenir al fer aquesta acció. Que no sabeu mai qui hi ha a l'altra banda, però sabeu que al final hi ha persones que ho agraeixen. Felipe Ojeda, gràcies, amic.
Gràcies a vosaltres i bon matí.
Adéu, bon dia. Bon dia.
Adéu, bon dia.
10 minuts per les 11.
Cinquenters, la ràdio de sempre.
Espera que faré un bracafé ben calentonet, un tallat curt de cafè, que sigui bracafé, perquè si no és bracafé, em perdó, qualitat, sabor, aroma, és que no és cafè, disculpeu-me, i si pot ser, cafè amb gra, com el bar de tota la vida, que mica en mica anirà obrint els seus establiments, amb menys aforament, d'acord, però mica en mica, el cafè de sempre és bracafé, des de l'any 1929 a Barcelona, per tot Catalunya, per tot el món, mitjançant el seu web, podeu adquirir càpsules o cafè amb gra de Bracafé al web bracafé.es. El proper convidat que tinc és de Còrdoba i em deia l'altre dia per telèfon: jo he estat uns quants anys a Catalunya i sé dir, vaig aprendre que cortado era un tallat. És així o no és així? Juan Algar, bon dia. Buenos días, Juan.
Buenos días, Sergi.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Aquí hablando de café, de bracafé y de tallat, que me decías el otro día que... ¿Qué es un tallat? ¿Qué es un tallat?
Sí, bueno, no, la primera palabra que escuché en catalán.
¿Ah, sí?
Catalán.
Bien, bien. Tú eres un cincuenter, Juan. Un cincuenter, ¿eh? Tienes 57, 58.
Tienes 60, como tú.
Exacto, exacto. Uy, la cifra ya 60 ya nos asusta un poco, ¿eh? Pero estamos bien.
Gracias a Dios.
Sí, exactamente. Me llama la atención y os explico por qué hablo con Juan Algar, porque en Facebook, una aplicación absolutamente internacional y que sigue dominando muchos de los conductos de comunicación hoy en día, esta persona con la que hablo tiene 8 grupos de Facebook en los que, siendo todos de fútbol, ha depositado, pueden ser 15.000, 20.000 fotografías, páginas de periódico, reportajes, pósters de su propia cosecha y volcarlas de forma altruista para que la gente lo disfrute.
Totalmente altruista.
Siempre se acostumbra a pensar de uy, este cuelga tanto por... No. No hay ninguna página, no hay nada de su donativo. No. ¿Desde cuánto haces esto, Juan?
Pues esto de Facebook viene desde finales de 2013.
Sí.
Anteriormente habíamos estado indagando en internet.
Sí.
En una página web de fútbol.
Sí.
Que se llamaba incondicionales.com.
Sí.
Si la recuerdas.
Sí, tanto.
Ajá. Y ahí pues hice amistad virtual, ¿no?
Mm.
Con un grupo de personas. Y entre todos pues nos animamos a hacer un grupo de Facebook.
Sí.
A mí el Facebook pues me pilló a paso cambiado. Yo creo que los que tenemos más de 50...
Sí, sí, sí.
El Facebook pues no ha pillado a paso cambiado. Pero bueno, vimos la posibilidad de aumentar nuestra colección de fútbol, añejas de fútbol, perdón, de fotos, sí, añejas de fútbol.
Porque tú las guardabas, siempre lo has guardado todo, ¿no? Sí. Especialmente fotografías.
De una manera... mediática lo iba guardando, sí.
Sí,
igual, digamos.
Sí, 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 sí. Y bueno, aparece esta posibilidad primero de incondicionales.com y después creas el primer grupo de Facebook.
¿Mm? Correcto.
¿Qué era? ¿Qué es?
Que es Paco.
Paco.
Estos son las siglas, digamos.
Hombre, tiene gracia su nombre, Juan. Grupo Paco, pero Paco no es Paco porque sí. Son unas siglas que tienen un origen.
Exacto. Paco significa póster as color originales. que fue el inicio nuestro de Facebook.
Sí.
La búsqueda de los postes originales, sí, que editó El Ascolor hace más de 40 años,
sí,
casi 50.
Sí, 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 sí. El Ascolor era una revista de fútbol, que aparecía, sí, bueno, señor, deportiva más que de fútbol, pero sobre todo de fútbol, que aparecía todos los martes en cada kiosco desde el año 71. Y,
sí, señor.
Y bueno, cada semana aparecía un póster. ¿Quién no ha colgado pósters en su habitación? ¿Quién no ha decorado una carpeta colegial con un póster de su equipo favorito? Bueno, pues todos los pósters han ido apareciendo en las páginas del grupo Paco de Facebook. Póster de Ascolor originales. ¿Cuántas fotografías has podido colgar, Juan?
Miles.
Miles. ¿50.000? ¿30.000? ¿No sabrías contarlas?
No sabría contarlas, no. Lo bueno del grupo es que, aparte del hilo, que sí, es donde se van subiendo las fotos,
sí,
nosotros hemos intentado distribuirlas en álbumes.
Sí.
El álbum del Real Club Deportivo Español,
sí,
el álbum del Barça, el álbum del Atleti,
sí,
en
sí,
fin.
Sí.
Todo clasificado y ordenado en álbumes.
Mm. Claro, en cada álbum hay, por ejemplo, ahora tengo delante el álbum del Español. Hay fotografías y pósters del Español, pero de muchas épocas. Estoy convencido que no tiene ni el propio club. Sí, no, seguro. Seguro,
seguro,
seguro, seguro. Yo le haré arribar al club.
Si mencionas al Español, yo quisiera mencionar a nuestro común amigo Jordi Puyaltó.
Hombre.
Que en paz descanse.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Un gran amante de la hemeroteca, del mundo de los archivos, de los cromos, de los pins, del coleccionismo en general, que lamentablemente pues su corazón dijo hasta aquí puedo llegar y nos dejó hace un año.
Sí, señor. Y el grupo Paco incluso alguna vez sorprendió a Jordi Puyaltó.
¿Ah?
Que lo sorprendió con alguna publicación que él mismo me decía que no tenía.
Caray, 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 caray. Pues eso sí que es un récord, ¿eh?
Sorprender a Jordi Puyaltó... ¿Se dice Puyaltó?
Jordi Puyaltó, sí.
Va,
sí.
Acentuado. Que sorprender a Jordi en su día, pues fue, sí, para mí un gran honor, por supuesto.
Sí, sí, yo fui a casa en algunas ocasiones, en su casa del Maresma, de Jordi Puyaltó, y su casa, especialmente la planta de arriba, las golfas, eran un auténtico museo,
sí,
era un museo de fútbol. De hecho, pues
sí,
en su día Canal Plus, Televisión Española, TV3, fueron a realizar diferentes reportajes porque aquello era un museo y Jordi estaba todo el día permanentemente con el ordenador encendido, suministrando, cambiando material. Era la bomba, la bomba. Pero tú también podías hacer algo parecido porque tú tienes, ya te digo, más de 15-20.000 fotografías que las guardas todavía físicamente.
Sí, muchas se guardan físicamente y otras pues las guardo en un terabyte.
Vale, en un disco duro, claro, claro.
Sí, en un disco duro, perdón.
Sí, 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 pero es que claro, todo esto, el papel va ocupando y el papel se va ensuciando.
Sí.
Y Dios quiera que no, pero pues igual una inundación, un incendio, te eliminan el papel y ahora has optado por, bueno, volcarlas altruísticamente en Facebook y que la gente las disfrute. Sí. Y además hay debates sobre, cuando publicas la foto de un 11, ¿quién es el segundo de abajo desde la izquierda? Por ejemplo.
Correcto, correcto.
Por ejemplo.
Sí, sí. Nosotros, lo bonito del grupo es que siempre tratamos de fecharla.
Sí.
De fechar la foto del 11, porque principalmente lo que subimos son fotos de 11.
La foto que ya no sale en los periódicos, el 11 inicial.
Exacto.
Bien.
Las fotos de Borja Granero,
sí,
de Felipe.
Sí, 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 sí.
Manolín Cuesta, etcétera.
Sí.
Y entonces, pues, la misión del grupo, digamos, entre comillas, es fecharla,
sí,
buscar con quién jugaron, contra,
sí,
quién jugaron, perdón, el estadio.
Sí, sí,
sí. Y quién,
sí,
es el primero, el segundo, el primero de abajo, como tú bien dices.
Sí, 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 sí.
Desde el 1 al 11.
Sí, sí. Y hay auténticas discusiones de gente que, siendo aficionados al fútbol, pues duda en si uno es rubio primero, el otro es rubio segundo, y hay otro que aparece con unas pruebas, hay otro que aparece con un póster que es el original, pero tú apareces con otro póster que parece original también y es otra fotografía realizada un segundo más tarde.
ese fue el inicio del grupo.
Sí, ¿no?
Que nos dimos cuenta que, porque no sé cuándo fue, el Ascolor.
Sí. Sí, sí.
En la página web ascolor.com,
sí, sí, sí,
empezó,
sí,
a reeditar, sí, aquellos pósteres de hace 50 años.
Sí, 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 sí.
Eso pasó en 2013, creo que fue. No,
sí, antes.
2008 más o menos, empezó a reeditar los postes.
Sí.
Entonces aquello me produjo una gran ilusión, volver a tener los postes aquellos de los años 70.
Sí.
Pero es aquí que un día pues nos dimos cuenta que eran diferentes algunos.
Sí. Lo tenemos que dejar porque vienen las noticias de las 11 de la mañana. Me parece apasionante. Publicaremos el enlace al grupo Paco para que la gente, si quiere, pueda unirse. Juan, un fuerte abrazo y felicidades.
Venga, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti, Sergi.
Y a vosaltres també. Fins dilluns.